Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Temps de calma, temps de relax, temps de meditació, d'aprofundiment en el món dels llibres, en el món de la literatura, en companyia, com sabeu, cada dijous de la Carme Serret. Molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Com estàs?
Molt bé.
Avui parlem de llibres, ens portes propostes, ens portes convidat.
Sí, porto un convidat que té moltes propostes perquè sap molt i sap les coses per avançat.
Ah, mira que bé, quina sort.
La qual cosa és una meravella i estem molt a prop de Sant Jordi, falta un mes i una mica més.
Ostres, tu, és veritat.
I tindrem la sort avui de tenir amb nosaltres, doncs insisteixo, una persona que mateix us presentarem, que ens dirà coses que encara no estan com a les taules de les llibreries.
Encara no està al mercat.
No.
Mira que bé. Qui és?
Sí, sí, l'nostre convidat d'avui, que li agraïm molt que estigui aquí amb nosaltres, és el Pablo Jiménez, amb G.
Exacte.
I és el responsable del Celler dels Llibres, una llibreria que tenim a Sant Cugat, a la Rambla del Celler, i que és una llibreria generalista on hi podem trobar sempre un... En fi, hi podem trobar quasi bé tot, i si no hi és, doncs ens ho porten de seguida i un servei immillorable. Molt bon dia, Pablo.
Bon dia.
Bon dia, i a més un ex col·laborador, company d'aquesta casa, ara
sí,
em recordava.
Fa molts anys, però
fa
sí.
Fa molts anys.
Sí, sí, ens hem fet una miqueta grans, però només una miqueta.
Tots, eh? No només tu. Si et serveix de consol.
El Pablo m'explicava una cosa que fa una estona, quan estàvem parlant, que m'agrada molt el saber precisament que algú que s'ha dedicat durant molts anys a l'ensenyament com a mestre, des de, i que sempre li han interessat molt la literatura, la lectura, el món dels llibres, però que està complint des de fa temps, un temps, un dels seus somnis, que és tenir una llibreria.
Exacte.
És així, Pablo?
Sí, exactament. Ha sigut una oportunitat que se'm va presentar fa uns mesos. El Ferran, l'anterior propietari, que som amics des de fa més de 15 anys, estava realment, ell, a part de la llibreria, ell també té una editorial, té un grup de música molt, molt bo, que es diu Anegon Soda, que són una meravella, té família. Clar, va arribar un moment que ell em deia: Pablo, no puc amb tot. Jo tenia aquella inquietud de fer una cosa diferent, perquè portava 20 anys a l'ensenyament, i ens vam ajuntar dues necessitats, diguem-ne. I a l'ajuntar-nos aquestes dues necessitats, ell em va traspassar la llibreria, nosaltres estem al càrrec de la llibreria ara, i ell s'ha dedicat més a la part de l'editorial. Uh-huh. I bé, ha sigut complir un somni, no? Vull dir, era d'aquelles coses que jo sempre deia: ai, tant de bo, si tingués una llibreria, ai, quina
doncs
il·lusió.
Mira, ja està, fer realitat.
Uh-huh. Vaja.
A més, has vingut carregadíssim, has vingut amb una caixa de llibres.
Sí, sí. No són només llibres, hi ha cosetes curioses.
Mare meva.
I... Yo recuerdo que Umberto Eco decía algo así, digo, creo que la educación al sino y a la muerte es una de las funciones principales de la literatura. Quizá haya otras, pero ahora mismo no se me ocurren. Tu que sempre has estat, Pablo, un apassionat dels llibres, un apassionat de la lectura, perquè sé que vas començar molt d'hora a llegir.
Sí.
Tu, si ho podríem... Per què llegir? Harold Bloom té un llibre que diu Per què leer, no? Per què llegir? Serveix per alguna cosa? I diria que hi ha un petit assaig de Nucho Ordine que diu: la literatura no serveix per res, com en el sentit utilitarista, no? però ens dona molt, penso.
Exacte.
Com ho veus tu?
Mira, jo sempre he plantejat, i quan parlava amb els meus alumnes quan jo era mestre, una de les coses que els deia és: probablement us diran que si llegeixes tindràs una millor ortografia, guanyaràs en vocabulari, la teva expressió escrita s'enriquirà, tindràs una gramàtica magnífica. I jo no conec cap nano, ni cap adult, que realment, a no ser que sigui un exercici intel·lectual, llegeixi per això. Llegim perquè disfrutem, llegim perquè gaudim. És com el menjar, o com el fer l'amor. Un no llegeix. Un no menja perquè digui: no, necessito alimentar-me per obtenir els nutrients necessaris. No. Menges perquè està bo, perquè t'agrada, perquè gaudeixes. Clar, llegir és el mateix. Gaudim de la lectura. De fet, jo crec que no hi ha gent a qui no li agradi llegir. Tu explica-li un conte a qualsevol nen. Tots els nens del món els hi encanta. El que passa és que han de trobar el seu tema, potser. En el moment que descobreixen el seu tema, llavors aquella aversió a la lectura, fora de que hi hagi algun problema de nivell, a nivell d'aprenentatge que li provoqui realment dificultats lectores, però en situació normal, a tots els nens els acaba agradant llegir quan troben el llibre que els agrada.
Clar que sí. No puc estar-hi més d'acord. I explica'ns una miqueta, per a mi sempre m'agrada molt saber com comences tu, la teva passió per la lectura, pels llibres, pues, com, quan comença?
Pues molt petit, quan aquest poble érem, no sé, 14-15.000 habitants.
Quan érem poble?
Era poble, que ens coneixíem gairebé tots, de vista. I allà al principi del carrer Sant Bonaventura, que hi ha hagut 18.000 coses en aquell local, hi havia una biblioteca de la Caixa, d'aquelles que muntava abans la Caixa. Clar, doncs jo un dia vaig descobrir que allà podies entrar i llegir llibres. És més, te'ls podies endur a casa per llegir-los. I clar, amb 7-8 anyets, doncs comences a llegir, la secció infantil se t'acaba molt ràpid, i llavors comences a dir, bueno, aviam, així, i emocionant que hi ha, i trobes doncs les Metamorfosis d'Ovidi, que no deixen de ser contes de mitologia. Vale, escrits fa 2.500 anys, però ho són. O trobes l'Odissea, o la Ilíada, o, per què no, el Paradís perdut de Milton, coses d'aquestes, perquè hi havia molt poca literatura realment que fos una miqueta interessant per nens, no? I, bueno, vaig començar a llegir, 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 m'agradava molt, m'ho passava molt bé. A casa meva els meus pares eren molt lectors, tots dos, i mira, arrenques i un dia descobreixes que tens gairebé, pues, això, no? Més llibres que dels que et caben a l'habitació. Uh-huh. I es van expandint i colonitzant l'espai de la casa. Però, bueno, vull dir, vaig descobrir un plaer.
Clar.
Deixa'm que li pregunti només, és una curiositat, eh? E-book o llibre clàssic?
Jo prefereixo el paper. Vale. Durant molt de temps sí que, aviam, molts anys, perquè per feina, vull dir, portava nanos a colònies o a esquiades o a Gales, llavors, clar, no pots emportar-te tres llibres amb una maleta. Llavors sí que tinc un e-book, que només el tocava quan anava de viatge, perquè passava menys.
Però fent referència al que tu comentaves abans sobre la lectura, sí, que és un plaer, el plaer, és molt més plaer si ho fas amb un llibre.
Evidentment, estic completament d'acord. És a dir, el fet del paper, d'aquell tacte, és relaxant en si mateix.
L'olor.
Sí. jo també estic totalment d'acord, vull dir que penso que llegir també forma part d'un ritual, d'una manera, d'uns olors, d'un tacte de... Bé, això pot sonar una mica antic, però bueno, alguns ens passa així, perquè llegir no és tan un comportament com una manera de viure, no? I exacte, les maneres de viure impliquen els seus moments sagrats i la manera de portar-los endavant. Pablo, què és fer de llibreter, ser llibreter?
Mira, a mi m'agrada distingir entre el llibreter i el dependent. El dependent és la persona que tu entres i li dius, vull, ara que acaba de sortir, vull l'últim de la rahola. I agafa el dependent, el treu de l'estant i te'l dona. O, segons quin lloc, et diu aquell prestatge i t'has d'anar tu a buscar-lo. Per mi ser llibreter significa que quan ve algú a la llibreria em diu, és que m'agrada aquest tipus de novel·la o m'agraden aquests assajos, el poder comentar-li, has llegit aquest autor, has provat aquest llibre, escolta, està a punt de sortir, no sé què, i inclús recordar al client i quan surt aquell autor que li agrada especialment o quan surt aquella novetat que creus que li pot interessar, el dia que et ve aquell client li dius, per cert, ai, m'han recordat de tu, mira, ens ha sortit just ara, o mira, ens ha arribat aquest recull de poesia que a tu t'agrada. És a dir, és establir realment una relació entre persones. Ser llibreter és, diguem-ne, fer de mitjancer. Jo tinc un amic que diu que sóc el seu camell.
Li subministro
la droga que necessita, que són els llibres. Ell, quan surt alguna novetat que crec que el pot interessar, ens coneixem de fa molts anys, llavors jo el truco i li dic, Àlex, que acaba de sortir l'últim de Sapkowski. Vaig malament de pasta, però guarda-me'l el mes que
ja
ve.
Ja va col·locat.
No? Ja està. De fet, em diu, guarda-me'l pel mes que ve i abans que acabi el mes ja me l'ha vingut a buscar. No? Passa això, és a dir, s'estableix una relació realment que per mi és molt maca, perquè estem parlant amb persones que disfruten amb el mateix que nosaltres disfrutem.
Clar, és aquest espai que comentàvem, l'espai de la confiança,
exacte,
no? un espai ja més familiar, on les persones, a més, ja hi entren una mica com a casa, no? Sí. La casa dels llibres.
Sí, sí.
Llavors, vosaltres sou una llibreria generalista, teniu de tot, diríem, sí. Però què veneu més?
Aviam, el que es continua venent més és la ficció, evidentment, el que és literatura en general, perquè bueno, és el que més et demana la gent. Però sí que és cert que, per exemple, tenim molt lector d'assaig, molt lector d'assaig, sobretot assaig històric i assaig científic. Hi ha molta gent a Sant Cugat que està interessada en aquests temes. Està prenent molta rellevància aquests darrers mesos el tema de ciència-ficció, perquè nosaltres estem també, tant la Maria com jo, estem molt ficats amb el mundillo de la fantasia de ciència-ficció i tal. I clar, vulguis que no, allò amor con amor se paga, no? Vull dir, ens coneixem, la gent que ve comentem molt els llibres, de fet, bueno, hem arrencat ara fa poc un club sobre això, i ha crescut bastant. I sobretot la novel·la juvenil està funcionant molt i molt bé, també, uh-huh. Darrerament.
I, Pablo, ens pots comentar una mica, vosaltres dinamitzeu
sí.
La llibreria de moltes maneres, però una és els clubs de lectura.
Exacte.
Explica'ns una mica.
Mira, ara mateix tenim en marxa dos clubs de lectura, un que ja és més antic, que ja porta un temps funcionant, que és un club de lectura de literatura en general, que està dirigit per un autor d'aquí de Sant Cugat, l'Alejandro Palomas, que ha publicat,
amic meu.
Sí, ha publicat bastants llibres
sí.
I, a més, Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil.
A més,
per
em
fill.
Sembla que li han, un hijo
sí.
Ara passarà a ser guió de cinema.
Sí, sí.
I, que és l'última notícia.
No, és, a més, és un encant. Alejandro, estar amb l'Alejandro és un goig. Realment disfrutes moltíssim. I després tenim un altre club, que aquest arrencat portem un mes i poc, que és un club de lectura de fantasia i ciència-ficció, que aquest el dirigeix el Miquel Barceló, que va ser professor de la UPC, està jubilat ara, va ser el creador del Premi UPC de novel·la de ciència-ficció i director de la col·lecció nova d'Ediciones B durant una pila d'anys, i que és una passada, bé, clar, a part de que en sap un pou, coneix a una pila d'autors. Llavors, quan comentem llibres de ciència-ficció, clar, ell el que t'explica no és només el llibre, és que t'està explicant les anècdotes personals d'aquells autors de quan han vingut a Barcelona o quan els ha anat a veure ell, no? I realment és molt divertit, és molt maco. Llavors, bueno, aquests dos clubs són els que hem arrencat i, bueno, encara estem valorant altres propostes que li estem donant voltes a veure com podríem fer-ho.
Que bé, molt bé, Pablo, doncs...
Carme, jo tinc sí. una caixa aquí que sí, no sé sí, què sí. hi ha i tinc ganes de saber què he portat.
Sí. Mira, us he portat
a veure.
Quatre propostes.
Quatre propostes.
Un llibre que ja ha sortit.
I no tots són llibres, diu.
No tots són llibres.
No tots són llibres.
Mireu, el llibre que ja ha sortit és aquest, que és La lucha por la desigualdad, de Gonzalo Pontón. Gonzalo Pontón és el pare del Ferran, l'anterior propietari de la llibreria. I després de molts anys de lluitar la seva família amb ella, han aconseguit que ell traslladi tot allò que sap. El Gonzalo ha sigut director de crítica, o sigui... fundador i director de crítica, d'Ariel, ha estat ficat amb el món del llibre tota la seva vida. I sempre la seva gran passió ha sigut la història. I ha escrit aquest, La lucha por la desigualdad, que és sobre el segle XVIII, és un assaig d'història, magnífic, absolutament recomanable, i una manera d'entendre també per què avui dia tenim les desigualtats que tenim. És a dir, d'on ve històricament això? Perquè realment és el segle XVIII on germina tota aquesta desigualtat, tot aquest enfrontament, tota aquesta lluita de classes, i per entendre realment el món d'avui dia hem de conèixer la nostra història. Jo és un llibre que estic recomanant moltíssim i que qualsevol a qui li interessi la història o l'actualitat, penso que és un llibre que cal llegir, perquè és realment una autèntica meravella, és un goig. Aquest ja fa uns mesos que està. Llavors us he portat una cosa que és bastant novetat, que a mi m'ha fascinat absolutament, que es diu Esperant Mr. Bojangles, d'Olivier Bordeaux. És un llibre absolutament màgic, meravellós, ple de sentiment, ple d'emoció. És un llibre amb el qual ho veus a través de dues mirades, la mirada d'un fill i d'un pare. Un pare que sembla tremendament excèntric, amb una mare que realment hi ha un problema amb ella i que transforma el seu món en una realitat màgica absoluta. Com es veu a través del nen, a través del pare, i sobretot el que comença sent una novel·la que sembla d'anècdota divertida es transforma en un cant als sentiments i un cant brutal a les relacions humanes. A mi m'ha recordat, en certa manera, en un altre àmbit, Si recordeu la pel·lícula de Tim Burton, la de Big Fish, uh-huh. amb aquell pare que transformava uh-huh. la realitat, però no se sabia ben bé el què. Té aquell toc d'amor filial, però al mateix temps una història que sembla que et portarà cap a una banda i et porta cap a una altra. Realment molt, 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 molt recomanable. A mi m'ha encantat. També he de dir que és un llibre que o t'apassiona, oh. o no et fa peix. Però com és un llibre que és petitet, que es llegeix amb un no-re, jo penso que és un llibre que s'ha de provar i s'ha de llegir perquè està magníficament ben escrit i és un goig llegir-lo. Llavors us he portat...
Què és això?
Xavier Bosch, Nosaltres dos. Aquest mm-hmm. llibre encara no ha sortit. Aquest sí que és una cosa que està a punt de sortir. Parlàvem de les coses. Penso que aquest Sant Jordi serà un fora
sí,
de sèrie.
Sí, ho deien ara al març, no?
Està el 15 de març està previst. Jo m'he llegit, he llegit el primer capítol que Columna ha tingut la cortesia d'enviar-nos uns quants exemplars del primer capítol, el tenim a la llibreria si el voleu, aquest ja us el deixaré aquí i realment, clar només amb l'avantítol de és possible l'amistat entre un home i una dona ja t'està dient moltíssimes coses uh-huh. és un cant a l'amistat, a més el Xavier Bosch ha deixat escrit que ell escriu per aquest llibre per parlar de l'amistat molt influït pues arran de la mort del Francesc Garriga, que era un gran amic seu, i realment m'està agradant, el que he llegit m'ha agradat moltíssim, i ho he disfrutat moltíssim. Penso que serà, no m'atreviria, però per mi és potser el millor llibre de Xavier Bosch fins a la data, i realment penso que és una proposta molt interessant de cara a Sant Jordi, o pels que no podrem esperar, inclús per una miqueta abans, mm-hmm. per agafar-lo, perquè realment és molt xulo. I després us he portat... Una bola peluda.
Què és això?
Això és una bola peluda.
Un llibre no és.
Bo!
Carnestoltes ja ha passat.
Perquè estem amb la invasió de les boles peludes.
Oh.
Això és un llibre que treu ara amb el Paso. És una novel·la, en certa manera, de ciència-ficció, tremendament humorística, molt divertida. M'he estat rient sol aquests dies a casa perquè ens van, els amb el Paso... El Roger de Malpaso em va enviar les proves d'impressió, l'edició novenal, i realment m'he fet un far de riure. Aquest llibre surt ara també durant el mes de març i em ha recordat molt el Douglas Adams de la Guia de l'Autoestopista Galàctico, aquell to divertit, irònic, satíric, molt, molt divertit, una cosa completament diferent del que hem comentat fins ara, perquè estem parlant pues això, no? d'un llibre d'humor, amb un tema absolutament disparatat, surrealista gairebé, però al mateix temps molt fresc, molt irònic i que val molt la pena. O sigui que les boles peludes han arribat per quedar-se.
La invasió de les boles peludes.
La invasió de les boles peludes, de Luke Reinhardt. Molt, molt bo.
Molt bé, Pablo. I, bueno, no tenim molt temps, però només...
Almenys hem obert la caixa, tu. Que jo estava ja...
Que, com, efectivament, tenim Sant Jordi molt a la vora. I hi ha algun... diríem que cada any, o des de ja fa uns anys, sempre es donen fenòmens editorials, diríem, que prenen forma una mica Sant Jordi, no? Que si els mediàtics, que si... Com aquest ho tenim
any,
ara, això?
Aquest
com
ha evolucionat? Aquest any toca Basté. Aquest any
Basté?
Toca Jordi Basté. Jordi Basté publica un llibre escrit a quatre mans amb el Marc Artigau i aquest...
Sobre aquest, què? Per una banda, no és un recull?
És una novel·la policiaca.
Ah.
Està bé. És bastant curiós. A més, està escrit a dues veus, és a dir, realment et planteja la trama des de dues òptiques com molt diferents. Penso que pot ser interessant. Pel que li agradi la novel·la policia, que es llegi una novel·la policia com una miqueta diferent.
Molt bé, bueno, doncs ja tenim... El Pablo ens ha adelantat a algunes coses, aquí ho tenim. És un gust, Pablo, poder parlar amb algú que no només estima i és un apassionat de la literatura, sinó que a més està totalment al dia perquè ho rep, ho llegeix i pràcticament ho coneix tot el que en aquest moment habita el món editorial. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
De veritat, per estar aquí avui amb nosaltres. I bé, jo, Carme, dir-te que continuarem amb els llibres. Els llibres són alguna cosa que ens mou i ens conmou a molts. I m'agradaria acabar amb una frase d'Eliezer Cancino que diu: en la escritura habita el pensamiento y la lectura es el soplo que lo difunde. ahí estamos recogiendo ese soplo. Gràcies, Pablo, per portar-ho una altra vegada avui fins aquí. I en fi, que vagi molt bé el Sant Jordi, que arribarà aviat, i tot.
Doncs fins a Sant Jordi encara haurem de comentar doncs, molts altres llibres, sí, moltes altres propostes i parlar d'altres perspectives dins del món de la literatura. Gràcies, Pablo.
Gràcies, Carme.
I Carme, fins la setmana que ve o l'altra? No sé, ara ens ho mirarem.
Ara ens ho mirem.
Que vagi molt bé, gràcies. Arribem al punt de les 11 del matí, arribaran les notícies i després més en Quatre Fons, tercera i última hora.